Aquesta nit informarem de malestar en tres grans sectors. Revolta Pagesa ha volgut rememorar la gran tracturada d'ara fa dos anys amb una nova mobilització, la d'avui més petita, amb desenes de vehicles que passaran la nit davant la seu del Departament d'Agricultura a Barcelona. Consideren que moltes de les demandes de fa dos anys continuen sent vàlides avui.
I demà també hi ha una mobilització convocada per les plataformes d'usuaris de Rodalies. Des de Renfe adverteixen que el servei no tornarà a ser l'habitual fins al mes d'abril. En aquest cas també hi ha descontentament entre els maquinistes que mantenen la vaga convocada per dilluns, dimarts i dimecres vinents.
I també en peu de guerra part del professorat. Els sindicats demanen millores salarials i dignificar la professió. La primera jornada de vaga la tenen prevista per dimecres i volen fer una setmana sencera de vaga al març.
Aquí hi ha una manca de seriositat absoluta, no? Llavors nosaltres ja estem decidits a donar el següent pas, que és convocar aquesta setmana de vaga que tindrà lloc al març. Això ja és una presa de pèl, per tant nosaltres estem avançant amb aquesta convocatòria.
Catalunya nit.
A l'Aragó, els principals líders dels partits espanyols acompanyen els seus candidats a les eleccions de diumenge. Feijó donant suport a Jorge Azcón i Pedro Sánchez, a qui va ser ministra del seu govern, Pilar Alegría.
El único voto capaz de frenar a un futuro gobierno de las derechas es la papeleta al Partido Socialista Obrero Español.
El Partido Socialista sabe que si le va bien a Vox, eso les da un pañuelo de lágrimas.
La Unió Europea amenaça TikTok amb una multa milionària si no canvia el funcionament de la seva aplicació. L'acusa de provocar addicció i danys psicològics, especialment entre els més joves. La plataforma xinesa ja ha anunciat que es defensarà amb totes les seves forces.
En marxa la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern a Milà. Explicarem com ha anat i també parlarem del debat que hi ha a Itàlia per les mesures que s'han aprovat i que restringeixen els drets dels manifestants.
En tenim sempre, però especialment els divendres, molta cultura. Ens visitaran dos dels protagonistes de l'obra de teatre El Barquer, Marta Marco i Ernest Villegas. Anirem també a d'estrena al Teatre Eòlia i escoltarem el guionista de la que per molts és la millor sèrie televisiva que s'ha fet mai, The Wire.
Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Gremi de la Pagesia vol rememorar aquest cap de setmana el segon any de la gran tracturada que va portar més de 2.000 tractors a Barcelona. Avui es tornen a concentrar davant la seu del Departament d'Agricultura i s'hi estaran, diuen, fins demà per tornar a posar sobre la taula les seves reivindicacions. Ha estat una jornada festiva amb parlaments, àpats populars, també música, per fer sentir les seves reivindicacions. Diuen que s'hi estaran, com deien, fins demà a la tarda. No descarten, però, sumar-se a les manifestacions que hi ha també convocades demà mateix pel caos de Rodalies. Unitat mòbil a la Gran Via, Xavier Vall i Rafael de Ribot. Bona nit.
Bona nit. La concentració davant de la seu de la Conselleria d'Agricultura, coincidint amb el segon aniversari de Revolta Pagesa, s'ha convertit en una reivindicació del món rural. També ha servit per exigir que l'administració compleixi els compromisos adquirits amb ells. Joan Regol, president del Gremi de la Pagesia.
Quan tenim un requeriment del departament, ens deixen 5-10 dies màxim per poder contestar. Hi han coses que fa més de dos anys que estan damunt la taula i encara no s'han solventat.
El pregoner d'aquest acte d'aniversari, festiu i reivindicatiu, en Peyu, s'ha afegit a les exigències d'un sistema menys burocràtic.
I a veure de quina manera ho podem fer perquè aquesta gent que es comprometen sempre a fer i a desfer i tal, com a mínim que no donin pel cul, que no emprenyin amb les inspeccions, la burocràcia, els papers.
Revolta Pagesa es reivindica com un interlocutor amb l'administració i demana el vot nul a les eleccions a les cambres agràries del dia 27 de febrer, precisament per denunciar un sistema de governança que, asseguren, no el representen. Aquí, tothom preparat per passar la nit.
Gràcies a Rafael de Ribot.
Doncs una d'aquestes persones preparades per passar la nit és Jaume Prat, que és el coordinador de Revolta Pagesa a la Catalunya Central. Bona nit, Jaume.
Bona nit, què tal?
Esteu aquí, com ens deia el Rafael de Ribot, a punt per passar la nit. Quantes persones sou? Quantes persones us quedareu aquí?
Doncs pues no ho sé. Aquí ara actualment hi ha uns 70-80 tractors, crec, que hi ha. Més molta gent per aquí amb vehicles. I som bastanta gent, però no ho sé exactament. Jo crec que unes 200 persones devem ser, més o menys.
I la idea que teniu és demà afegir-vos també aquestes protestes que dèiem per Rodalies?
Bueno, en principi nosaltres pel tall no ens podem moure, perquè amb els vehicles, amb els tractors els hem de tenir aquí parats, però no descartem que nosaltres a peu ens sumem a aquestes manifestacions, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
Fins quan exactament teniu pensat estar aquí amb els tractors?
Això ha de sortir de l'assemblea. En principi el permís és demanat per 36 hores, i llavors si sembla que des d'aquí la gent creuen que s'hi ha d'aguantar més, doncs demanar un augment de permís i aguantar-hi més. Tot depèn de veure els ànims de la gent i de la implicació que veiem de la societat i que bueno, volem estar aquí fins que la gent sàpiguen que som aquí. Perquè un dels problemes que vam veure de l'últim cop que vam baixar aquí és que molta gent no se'n va ni adonar. Vam fer un viatge a Llampec i molta gent no es va donar compte que els pagesos van entrar dintre la ciutat.
Quan sí que ens en vam adonar, perquè fèiem aquest mateix programa i estàvem envoltats de tractors aquí mateix a la Diagonal, però també a molts punts de Barcelona, i es va fer notar a molts punts del país, és fa 2 anys aquella gran tracturada que va col·lapsar la capital.
Sí.
Durant aquests 2 anys, què ha canviat? Què heu aconseguit del que reclamàveu i què no?
Hem aconseguit petites coses, però el que realment necessitem, que són les polítiques de futur, les grans polítiques, no avancen. O sigui, ens van donant lloquet per sobreviure el dia a dia, hem passat una sequera, hem passat diferents problemes, que sí que ho han intentat compensar per aquella campanya, però realment amb la burocràcia, en vez de treure'n, pràcticament ens n'han posat més. I ja estem amb malalties sanitàries dels animals que encara ens ha provocat una sobrecàrrega de burocràcia. Llavors, no veiem una implicació del funcionariat i de la conselleria en voler arreglar i facilitar coses, tot i que crec que ho proven, però no sé si és que no tenen la manera de fer-ho o la voluntat de fer-ho. No ho sabem.
Avui el conseller Ordeig ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i deia això, escoltem-lo.
Compartim la majoria de les demandes. Jo defensaré el que defensa el sector a Catalunya. I després un altre missatge que dono. El que és competència de la Generalitat, anem-hi a totes. Més pressupost, regulacions més fàcils pel dia a dia. Hem fet algun tràmit de simplificació? Sí. Se n'han de fer molts més, també. I no ens en sortirem si cadascú va a la seva, eh? I el que haguem de traslladar a Brussel·les, cap allà que hem d'anar.
Avui esteu a les portes del departament. Què li demaneu al conseller?
Bueno, sí que les problemàtiques més grans ja no depenen de la Generalitat, sinó del Ministeri a Madrid, que pel que estem veient a Madrid ja escolten molt poc, i llavors a Brussel·les. No ho sé, nosaltres, clar, la política cada vegada és més lluny de casa i cada vegada costa més arribar, i sembla que és el que els interessa o el que és el que el sistema vol que passi per que sigui més complicat solucionar els problemes. O això tenim l'impressió aquesta nosaltres.
Si haguessis de resumir a les persones que ens estan escoltant les vostres primeres reivindicacions o les més importants, en què la centraríeu? Sobretot en aquesta qüestió de la burocràcia, és a dir, entenc que per moltes coses heu d'omplir paperassa, o quines serien les concrecions?
Bueno, sí, la burocràcia, aquesta és la número 1, perquè encara hi ha molta gent que té molts problemes per permisos i acabo de parlar encara amb un xicot que fa 2 anys que es vol incorporar i no li donen el permís per posar 30 vaques en una finca. O sigui, els processos burocràtics estan igual, pràcticament igual del que estaven, o pitjor. És el que estem veient. I llavors les lleis, com ara ens estan ficant des d'Europa, Mercosur, tractats comercials, que això ens acaben d'arruïnar i de fer tancar.
Llavors, parlant de Mercosur, ara ho tenim amb aquesta pausa, no? De moment està aturat. Creieu que s'acabarà aplicant finalment o com ho veieu?
Les informacions que arriben a la von der Leyen sembla que ho vol implicar sí o sí, i el govern espanyol també. Són els dos, que el govern alemany i espanyol, que tenen més intenció de que, o interès de que s'implanti aquest tractat.
Hi ha hagut tractats, per exemple, amb l'Índia, que entenc que no són tan perjudicials per vosaltres, aquest del Mercosur sí. Amb això la batalla, teniu la sensació que ja no s'hi pot fer res més, simplement esperar Brussel·les ho acaba aturant o si finalment ho tiren endavant, o encara creieu que hi ha marge per aturar-ho?
Bueno, només ens queda aquesta carta, creiem, a veure què acaba sortint. Hi ha la pagesia de tot Europa al carrer i tothom ha fet tot el que ha pogut. El resto d'Espanya està al carrer, França, Alemanya, Itàlia... Tothom ha sortit a dir que no volen aquest tractat al sector de la pagesia, però com que som una minoria i les grans empreses, doncs, els interessa aquests tractats, suposo que el poder és el diner i és el que acaba manant.
Vaja, això aquí, què teniu aquí? Animació de focs petards o què teniu aquí?
Sí, aquí hi ha gent que estan tirant petards, està tocant un concert aquí a la punta i bueno, anem fent activitats. Fins a les 12 anirem fent coses per aquí.
Molt bé. De cara al 27 de febrer hi ha eleccions a les cambres agràries. Quina posició hi mantindreu? Perquè hem sentit que es demanava el vot nul. D'alguna manera està canviant la vostra manera d'expressar-vos a través dels sindicats, o quina és la vostra postura?
Bueno, des del moviment de revolta pagesa, doncs s'ha arribat a veient tal com estan funcionant les organitzacions, que nosaltres el que volem és anar tot el sector a una, i sembla que no se'ns escolta, doncs és de demanar el vot nul, perquè estem bastant desil·lusionats o cansats de que el que s'intenta fer sembla que des de les organitzacions es vol desfer. No sé el per què. Nosaltres podríem anar tots a una, però veiem que per conflicte d'interessos, pel que sembla, no pot ser possible.
I no hi teniu candidat en aquestes eleccions a les cambres agràries?
No, s'ha decidit que no es volia entrar dintre el sistema, perquè si estàs dintre el sistema t'acaben condicionant cap a on te volen els polítics.
Molt bé, per
és
tant...
La conclusió que s'ha arribat, això s'ha fet des d'assemblees i s'ha acordat això des de les assemblees.
Per tant, de moment la vostra intenció és de votar-hi nul, de mantenir ara la protesta com a mínim fins demà i a veure què decideix l'assemblea. I després què? Després, com veieu el vostre futur immediat?
El futur immediat el veiem molt malament, perquè el que estem demanant, que són... O sigui, són polítiques que s'haurien d'agilitzar, i els processos i els tempos no sembla que interessin, o no es pot, no ho sabem. No ho sabem, però necessitem ja, i una de les coses és la burocràcia, més que més, i els tractats, que se'n respectin. I ells ja surten amb altres, amb clàusules mirall, però tots sabem que tot això no es compleix, tot això és paper mullat, és per fer-nos callar i tenir-nos contents, però que ja hi ha, ara en aquests moments estan entrant molts productes que estan tractats i amb prohibits de lo que aquí ja fa molts anys que ja no es pot fer, i sembla que, bueno, es va fent.
Jaume Prat. Jaume, sí. Coordinador de Revolta Pagesa. Jaume Prat, gràcies per haver-nos atès aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un quart d'onze de la nit. Un altre col·lectiu que demà també protestarà al centre de Barcelona és el dels usuaris de Rodalies de Renfe. I avui tenen una nova informació sobre la dada, sobre la taula, que d'alguna manera fa créixer aquest malestar. I és que fins d'aquí dos mesos, fins al mes d'abril, el servei de Rodalies molt probablement no tornarà a funcionar com era habitual abans de l'accident de Gelida, per tant, abans del 20 de gener. Aquesta és la previsió que fan les autoritats sobre quan es podria deixar enrere aquest caos a la xarxa. És una situació que ha acabat amb la paciència dels usuaris, com dèiem, que demà sortiran als carrers per protestar. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Per demà hi ha dues manifestacions convocades a Barcelona.
Sí, al migdia les entitats independentistes han convocat una protesta i a la tarda una desena de plataformes d'usuaris i un centenar llarg d'entitats més han convocat una mobilització que comença serà a l'estació de França, a les 5 de la tarda, on hi ha la seu de DIF, i acabarà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Hem parlat fa un minut amb la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. Ella ens comentava que volen denunciar que ja hi ha prou d'un servei deficient, però tem que demà hi hagi gent que es repensi assistir a la manifestació precisament per no haver d'agafar el tren.
Perquè ja n'hi ha prou. Un sistema que hauria de connectar-nos el que està fent és posant barreres entre territoris, perquè d'alguna forma no arribem a la vida, i ja n'hi ha prou. I el que em preocupa, sincerament, és la gent que demà, precisament per aquesta lluita, no arribarà a la manifestació o té por de venir.
Carme, fem ara una radiografia de la situació a la xarxa, on hi ha més limitacions de velocitat que mai, com dèiem. Hi ha 183 punts per on els trens poden passar, però han de reduir la velocitat de circulació per diversos motius. I això allarga els trajectes i provoca els retards que últimament afecten totes les línies.
Mira, fa 10 anys TV3 va fer una anàlisi de la situació i va detectar 126 limitacions de velocitat. Ni les promeses ni les inversions que s'han fet han aconseguit millorar la xarxa. Parlem de deficiències en la infraestructura, vies i terraplens, sobretot, en totes les línies de Rodalies i regionals.
Quina és la que està pitjor?
Doncs mira, parlem de l'R4, que és la que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, i és precisament on va tenir lloc l'accident mortal de Gelida per la caiguda d'un mur de contenció. Té 48 limitacions i 11 es concentren entre Castellbisbal i l'Arbós, que és on es fan les obres del corredor mediterrani. També hi ha altres limitacions per mal estat de la via o per talussos poc protegits. També té diversos trams tallats i, com recordareu ahir, hi ha un tram tallat entre Martorell i l'Hospital Vitalet pel despreniment d'un terraplè.
I quina és la situació a les línies regionals?
Doncs mira, en algunes línies et posaré un exemple com l'R15, que és desolador. A partir de dilluns que ve, tot el tram entre Reus i Riba-roja d'Ebre s'haurà de fer a un màxim de 30 km per hora, al llarg de 72 km. Per tant, el trajecte durarà més de 2 hores. A la resta de línies hi ha desenes de punts amb limitacions. Aquestes limitacions són temporals i totes les previsions apunten que s'acabaran a l'abril. Amb aquesta dada, com deies, treballa el Ministeri de Transports, també el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
La R3 es treballa perquè estigui recuperant 2 setmanes, totes les limitacions de cara a l'abril. Adif està actuant en pràcticament 91 punts de la xarxa per poder revertir aquesta situació.
Això que us acabo d'explicar és un resum, però podeu ampliar aquestes dades consultant la informació elaborada pel nostre company Pere Bosch al portal de 3Cat Info.
Gràcies, Carme.
Doncs si val la pena mirar-s'ho amb deteniment, perquè hi ha molts punts i la xarxa és complicada i allà ho trobarem molt ben il·lustrat. I ara parlem també d'autocrítica, perquè normalment els polítics parlen del que fan malament els dels altres partits i avui hem tingut un exercici diferent. El portaveu del Partit Popular al Parlament, Juan Fernández, ha reconegut el dèficit d'inversions a Rodalies dels governs de Mariano Rajoy. El dirigent, un dels pocs del Partit Popular que han fet això, autocrítica, ho ha dit en una entrevista a l'espai L'Hemicicle de 3Cat Info. Àlex Giral Robert.
Sí, Fernández defensa que el caos l'ha provocat, això sí, la gestió de l'actual govern espanyol, però ha admès l'infrafinançament previ de la xarxa catalana de trens.
El Partit Popular ha passat diversos anys al govern de l'Estat i, per tant, potser no hi hem invertit tot el que feia falta. Potser les inversions no van arribar en la quantitat necessària. Això no vol dir que s'hagi de culpar el Partit Popular per una situació que ha passat ara, quan el govern de Pedro Sánchez porta quasi una dècada al poder.
El líder del PP català, Alejandro Fernández, ho va insinuar fa dies, però va afirmar que el seu partit ja va rebre el corresponent correctiu a les urnes. Podeu recuperar, per cert, tota l'entrevista amb Juan Fernández a l'Hemicicle, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
Molt bé, és una autocrítica amb matisos. I encara sobre el col·lapse de Rodalies, avui Junts ha instat el govern, sense èxit, a rescindir el contracte de Rodalies amb Renfe i cedir-lo directament a Ferrocarrils de la Generalitat.
Segons un informe dels assessors jurídics dels juntaires al Parlament, hi ha base legal per fer-ho perquè l'operadora espanyola ha incomplert les seves obligacions i no ha garantit la seguretat del servei. L'executiu, però, ja ha rebutjat aquesta petició. Sentim Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Sílvia Paneque, consellera portaveu i de Territori.
Sempre l'havíem reclamat per la via de l'acord, però que això no és possible, i donades les circumstàncies d'aquest episodi extrem de col·lapse de mobilitat en aquests darrers dies, doncs el que fem és fer-ho per una altra via, que és la via del contraatac en defensa pròpia, així de clar.
Ni judicialitzar, ni rescindir, aquest no és el camí. El camí és el de la col·laboració, exigent, però col·laboració.
Tot i això, els de Puigdemont sostenen que portaran la proposta la setmana que ve al ple del Parlament.
Doncs bé, l'impacte de la crisi de Rodalies no s'ha traduït en un increment molt notable de trànsit a la ciutat de Barcelona. Si més no, així ho assegura l'Ajuntament, que minimitza l'efecte de la manca de trens. Oriol Pujador.
Sí, el consistori diu que ha detectat que s'avancen les cues d'hora punta a primera hora del matí, però que la mobilitat en vehicle particular només ha crescut al voltant d'un 5%. L'increment s'ha notat especialment a les entrades per la Gran Via pel sud i també per l'Avinguda Meridiana. Laia Bonet és tinenta d'alcalde de Mobilitat.
Un 5% d'increment als accessos de la ciutat, no a la ciutat, als accessos de la ciutat, i en la franja de 6 a 8 del matí. A rondes un 2%, de nou en la franja de 6 a 8. En el conjunt del matí, el volum de trànsit és aproximadament el mateix que un divendres precrisi de Rodalia.
De cara al cap de setmana, manifestació de pagesos, ja n'hem parlat en marxa a la ciutat de Barcelona, manifestació d'usuaris també, de Rodalies demà, i la celebració del nou any xinès. L'Ajuntament admet que la mobilitat pot ser complicada, recomana agafar el metro.
Doncs un altre sector que també ha revolt. Els sindicats d'educació convoquen una vaga dimecres que ve i anuncien, de fet, una setmana més d'aturades del 16 al 22 de març. Es tracta d'una amenaça si no avancen les negociacions amb el Departament d'Educació per millorar les condicions econòmiques i laborals dels docents. Ens ho explica la Maria Costa.
Els sindicats asseguren que seran vagues de 24 hores no parcials. La primera aturada, dimecres que ve, 11 de febrer, arriba després que el Departament d'Educació desconvoqués la taula sectorial que estava prevista per aquesta setmana. Els sindicats acusen la conselleria de no complir amb el calendari, un calendari que havia de tancar la negociació de les millores salarials a finals de febrer i no ha ni començat. Ho explica el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil.
Aquí hi ha una manca de seriositat absoluta, no? Llavors nosaltres ja estem decidits a donar el següent pas, que és convocar aquesta setmana de vaga que tindrà lloc al març. Això ja és una presa de pèl, per tant nosaltres estem avançant amb aquesta convocatòria.
De moment els sindicats no han rebut cap convocatòria de reunió per part del departament.
Falten 7 minuts per arribar a 11:15. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem dels estralls que ha fet Leonardo, aquesta borrasca a Andalusia i Extremadura, però atenció perquè ja ve la següent, la Marta, que també sembla que serà molt perjudicial per aquesta zona. I parlarem també del pols de la Unió Europea, el gegant xinès TikTok.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un aniversari?
Forndecabrianes.com.
Una trobada d'amics?
Forndecabrianes.com.
Una reunió d'empresa?
Forndecabrianes.com.
Forndecabrianes.com. Catering, pans, coques, pastissos i moltes opcions més. Prova una web boníssima.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Rata immunda. Animal rastrero.
Ens visita l'advocada Carla Vall, que confessa a qui enviaria a l'altre barri.
Com pot ser que senyors que molt segurament d'aquí 10 anys estiguin tots morts per raons biològiques, ens estiguin empenyent a viure en un planeta que pot destruir-se, senzillament.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Pràcticament sense treva, Andalusia i Extremadura es preparen per l'arribada aquest dissabte d'una nova borrasca que pot complicar encara més la situació a les zones on l'aigua de la borrasca Leonardo ja ha fet estralls a les últimes hores. Avui els equips de rescat han trobat el cos de la dona que va desaparèixer dimecres en una zona de Màlaga. Montse Mir, bona nit.
Bona nit. Per ara és l'única víctima mortal d'aquesta borrasca de Leonardo, que també ha causat una ferida greu avui en l'esfrontament d'una casa en un poble de la província de Granada. A més, deixa pobles inundats, més de 100 carreteres tallades, talls d'electricitat i 8.700 persones desallotjades a Andalusia, entre les quals tota la població de Grazalema, Cádiz. Javier García és l'alcalde de la localitat.
No va ser, posible, ¿no?, contar con menos de una semana para volver. Sí queremos contar que ya hoy técnicos están trabajando, técnicos especializados en la situación, ¿no?
Són 1.500 persones i, com sentien, compten que mínim una setmana fora de la seva població. La majoria, per cert, els han acollit a Ronda. La Direcció General de Trànsit recomana no fer desplaçaments innecessaris a Andalusia i Extremadura aquest cap de setmana, i el temporal també ha afectat zones de Castella i Lleó i Portugal. Una de les derivades d'aquest temporal és la cancel·lació del torn de demà al matí a la fàbrica de Seat de Martorell pel tancament de l'estret de Gibraltar. Un cop reobert, l'empresa espera reprendre l'activitat dilluns.
I la Unió Europea acusa la xarxa social TikTok de provocar danys psicològics i l'amenaça amb una multa milionària si no canvia el disseny de la seva aplicació, que Brussel·les considera addictiu, sobretot per als menors d'edat. La plataforma xinesa ja ha anunciat que plantarà batalla, diu que prendrà totes les mesures necessàries per defensar-se i assegura també que les acusacions europees són falses i infundades. Anem, doncs, cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit.
Com és que estan tan enfadats a TikTok? Què és el que els ha dit la Comissió Europea exactament?
Bàsicament, l'executiu comunitari els acusa TikTok d'estar vulnerant la Llei Europea de Serveis Digitals. És la norma que regula l'activitat de les plataformes a internet. I aquí, Brussel·les desconfia del funcionament tan llaminer que té TikTok, una xarxa social en què es van succeint diferents vídeos, l'un darrere l'altre, sense interrupcions. És el que es coneix com la scroll infinit.
This is how the TikTok algorithm works.
I just created this new app.
How to do this.
Hey everyone, in this video I want to show you
Flux. I a més, són vídeos que es reprodueixen automàticament, sense que tu puguis decidir abans si els vols veure o no, i que apareixen de forma personalitzada, en funció dels interessos de cadascú. La Comissió Europea creu que això està pensat perquè la gent passi el màxim de temps possible dins de l'aplicació, tal com ha denunciat el portaveu comunitari Thomas Regner.
These features lead to the compulsive
Aquestes funcionalitats condueixen a un ús compulsiu de l'aplicació, sobretot per als nens, i els exposa un risc greu per la seva salut mental i el seu benestar. Les mesures que aplica TikTok no són suficients. El control de temps i el control parental no funcionen correctament a TikTok.
La Comissió Europea dona dues opcions a TikTok. O bé canvia el disseny addictiu de la seva aplicació, o bé reforça els controls interns per protegir justament la salut mental dels usuaris. Si no fa res d'això, la plataforma xinesa s'arrisca a una multa milionària, que pot ser equivalent al 6% de la facturació global de l'empresa.
I ja tenim també reacció de TikTok, eh?
De moment, des de TikTok han negat les acusacions de les autoritats europees. Han dit que faran el que calgui per protegir el seu negoci. I ara s'obre un període de temps perquè la plataforma xinesa pugui fer canvis en el disseny de l'aplicació o, com a mínim, pugui defensar-se a nivell jurídic per evitar una multa. El cert és, però, que moltes de les característiques de TikTok també apareixen en altres xarxes socials, com Instagram o YouTube, per exemple, on hi ha reproducció automàtica de vídeos o scroll infinit. Per tant, caldrà veure si en un futur a ells també els toquen el crostó, ara que Brussel·les porta ja un temps augmentant la pressió contra les grans tecnològiques, amb investigacions i multes d'envergadura, com la que va rebre fa poc la plataforma d'Elon Musk, X, que haurà de pagar 120 milions d'euros.
Doncs veurem com acaba, perquè això segurament serà llarg. Gràcies, Bruno.
Gràcies a vosaltres.
Dos quarts d'onze de la nit, l'Iran i els Estats Units fan un primer pas per rebaixar la tensió amb uns contactes indirectes a Oman, els primers des de la guerra dels 12 dies de l'estiu passat. Les parts haurien compromès a mantenir obert el diàleg, Vicent Missut.
Sí, la reunió s'ha produït després que Trump reforcés el desplegament militar al Golf Pèrsic per la repressió de Teheran en les manifestacions contra el règim. Segons el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, la trobada d'avui ha estat positiva.
En general, és un bon començament, però el que passi després dependrà de les nostres consultes amb les capitals per determinar el camí a seguir.
Les negociacions centrades en el programa nuclear de Teheran no s'han fet de forma directa, sinó que el ministre d'Afers Estrangers d'Oman ha fet de mediador. Malgrat haver rebaixat l'amenaça d'un atac militar imminent, els Estats Units mantenen, això sí, la pressió econòmica i avui mateix han anunciat noves sancions contra empreses que faciliten el comerç de petroli iranià.
I tenim en marxa aquesta hora la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern a Itàlia. Després, a l'espai dels esports, en parlarem, però com passa sovint, l'esdeveniment té partidaris i detractors. I aquests, els detractors, des d'ahir ho tenen més complicat per protestar. El govern d'extrema dreta de Meloni ha aprovat un paquet de mesures que restringeixen les llibertats dels manifestants. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Per què ho han aprovat?
Perquè el país està commocionat per la violència desencadenada en una protesta de milers de persones contra el desallotjament d'Escatassuna, un centre social ocupat de Turí. La manifestació va acabar amb centenars de ferits, inclosos policies. Jacopo Rica és membre de la Junta del Sindicat de Periodistes del Piemont.
La manifestació de dissabte va ser, sens dubte, una empenta mediàtica emocional, però és un procés que va començar fa temps i que ja fa temps que s'està duent a terme.
Fins i tot els mateixos activistes lamenten que Meloni ho hagi aprofitat per a les seves polítiques. Lele Rizzo és un activista històric de Turí.
Van fer servir aquesta manifestació una altra vegada per alguna cosa que acaba sent una limitació de la llibertat personal. Aquest govern ho fa així, amb qualsevol fet ho fa servir per justificar una mesura que retalla la llibertat i que ja tenia al cap des de feia temps.
En què consisteixen aquestes mesures?
La més polèmica és la que permet retenir durant 12 hores persones conflictives a criteri policial. Per Rica, la decisió recorda a pràctiques de la dictadura feixista.
Quan Benito Mussolini visitava un poble, qualsevol persona que tingués simpaties socialistes o antifeixistes era treta de casa seva i tancada a la presó, a la comissaria de la policia, fins que Il Duce hagués estat en aquell poble.
Però les mesures podrien haver sigut pitjors. El vicepresident Matteo Salvini vol que es paguin fiances per manifestar-se. Al final, el president de la República, Sergio Mattarella, va obligar el govern Meloni a frenar, perquè si no, les mesures podien superar els límits constitucionals.
I el desencadenant de tot això, Roger, deies que era el desallotjament d'Escatassuna. Estem parlant de Turí, d'Itàlia. Com és que es deia Escatassuna, aquest centre?
Sí, quan va néixer aquest centre va ser l'any 1996. Estaven molt influenciats per l'esquerra basca i pels moviments comunitaris que hi havia, en aquest cas, al País Basc, però també a Catalunya, com ens han reconegut els seus activistes.
Molt bé, doncs gràcies. Molt interessant també aquest apunt. També us expliquem que la Comissió Europea proposa el 20è paquet de sancions contra Rússia per retallar-li recursos per a la guerra a Ucraïna. Inclou la prohibició total del transport marítim per a les exportacions de petroli i gas rus. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, assegura que un terç de les exportacions que encara fa Rússia les fa amb petroliers occidentals i tenen com a principal destinació l'Índia i la Xina. La prohibició permetria frenar la contractació d'aquests vaixells, que es fa majoritàriament a través de tres països de la Unió Europea: Grècia, Xipre i Malta. La intenció és que entri en vigor el 24 de febrer, coincidint amb el quart aniversari de la guerra.
Doncs aquest divendres la mirada del nostre company i periodista Xavier Mas de Xaixàs ens la posa des d'allà, des d'Ucraïna, des de Kiev.
El cel de Kiev pesa molt.
És d'un blanc brut, com la neu que els cotxes trepitgen fins deixar-la gairebé negra. És un cel de ple hivern, de l'hivern més dur a Ucraïna, des l'inici de la guerra fa 4 anys. Avui la màxima ha estat de 6 graus sota zero. És un fred sec que talla la pell quan s'aixeca el vent. Les alarmes antiaèries han xiulat de bon matí, quan la gent anava a treballar. Cada dia cauen del cel els drons, els míssils i les bombes amb ales de l'exèrcit rus. Ataquen sobretot les centrals elèctriques per deixar sense llum, sense calefacció, sense aigua i sense internet una població que només a Kiev s'apropa als 3 milions d'habitants. La llum va i ve. Un bon dia són 6 hores amb electricitat. Una ciutat tan gran i mitja a les fosques sembla un món subterrani. I com Kiev és una ciutat plena de torres altes, edificis d'habitatges, amb una vintena de pisos per escala, veure'l sense llum encara greuja més la sensació de que som molt petits. Molt poca cosa davant la barbàrie. Els veïns fan veure que no hi ha per tant. Els carrers dels barris més castigats han aixecat carpes molt grans connectades a un generador que dona la llum suficient per carregar el mòbil i escalfar-se una mica. Si parles amb ells, es reconeixen que estan cansats de la guerra, però també et diuen que estan acostumats. Sé que ho diuen per fer-se els valents i donar-se força, perquè ningú pot acostumar-se a les detonacions, al fred i la foscor, a dormir dins de casa embolicat com una ceba dins un sac de dormir a una tenda de campanya plantada al mig del menjador. Ningú s'acostuma, però gairebé tothom resisteix. Viure és resistir. I resistir és sortir al parc a caminar sota els arbres nevats. També és apropar-se a les vores glaçades del Dnieper, el riu que talla Kiev per la meitat, un riu immens que fa un quilòmetre d'amplada. Aquesta tarda, els boscos que cobreixen els turons sobre el Dnieper, hi havia parelles de gent jove i de gent gran, agafades del bracet, perquè feia fred i era fàcil relliscar. I com avui és divendres, resistir també sortia a passar-s'ho bé, en el bar, al restaurant, al teatre o a la sala de concerts. Quan sonin les alarmes que anuncien un nou atac, l'espectacle s'aturarà i els espectadors baixaran ordenadament al refugi. Quan passi el perill, tornaran a les seves butaques i tot recomençarà allà on es va suspendre. La guerra no suspèn la vida. Fa que sigui dura sota aquest cel de formigó, però també fa que brilli amb més intensitat dins els ulls les que resisteixen.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A l'Aragó, aquesta mitjanit, d'aquí una hora i 20 minuts mal comptats, acaba la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques de diumenge. L'actual president, Jorge Azcón, del Partit Popular, és el favorit a les enquestes, tot i que tot apunta que dependrà de Vox per continuar governant. Això mentre el Partit Socialista de l'exministra Pilar Alegría intenta remuntar els sondejos que li auguren una bona patacada. Aquest vespre s'han fet els mítics finals de campanya amb els candidats acompanyats pels primeres espases dels seus partits. Enviat especial de Catalunya Ràdio Saragossa, Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit, Agnès. Doncs sí, la socialista Pilar Alegría no ha fet presoners aquesta nit i en un discurs de màxims s'ha erigit com l'únic vot útil per frenar les dretes. Al seu costat, el president del govern, Pedro Sánchez, ha lamentat que el Partit Popular cada cop s'acosti més a Vox, fent referència expressa als convidats que tenien els populars a l'acte també de tancament de campanya d'avui, l'agitador ultra Vito Quiles i el grup de música Los Meconios, una banda que reivindica el cop d'estat del 36. Sentim Sánchez y Alegría.
Es muy grave lo que está pasando y además lo dicen sin ningún tipo de rubor. El próximo domingo los votos del PP van a la ultraderecha y los votos de la ultraderecha van al PP.
La única opción, el único voto capaz de frenar a un futuro gobierno de las derechas es la papeleta al Partido Socialista Obrero Español.
De la seva banda, el Partit Popular treballa contra rellotge per menjar-li terreny a Vox i sortir reforçat d'aquests comicis de diumenge. El candidat Jorge Azcón i també el líder del partit a l'Estat, Alberto Núñez Feijóo, han fet una crida per aglutinar el vot de dretes.
Oí a Abascal, que nos llama estafadores el populista de él, y decía,
Hay formaciones políticas que hablan del voto útil.
Claro, el Partido Popular es el voto útil y el tuyo el inútil.
Quien quiera enviarle un mensaje a Sánchez, que envíe uno que dura 4 años. Y quien de entre todos los modelos de gobierno prefiere uno con Azcón, le digo que no se quede en casa, que no vote fragmentado, que no vote a la oposición, hombre.
Serà interessant llegir finalment com queda el resultat electoral, perquè recordem-ho, aquestes eleccions estaven previstes per la primavera de l'any vinent, però Azcón les va avançar amb l'excusa que no podia aprovar els pressupostos. Veurem com li ha sortit la jugada, perquè la majoria d'enquestes sí que preveuen que el PP continuï sent la força més votada, però que segueixi en mans de Vox per poder governar. Cristian.
Doncs sí, Agnès, si es compleixen aquests sondejos, l'extrema dreta podria fins i tot doblar resultats i pressionar encara més els populars per determinar l'acció de govern. De fet, en l'acte de tancament de campanya d'aquesta nit, els de Vox, Santiago Abascal, ja marcava perfil de cara a un futur govern de dretes.
Y nosotros no hemos venido aquí a pegar 4 voces en estos actos y después a entrar en los gobiernos y olvidarnos. No vamos a formar parte de ningún tipo de gobierno que no signifique el cambio de estas políticas. Y nadie de Vox va a estar en un gobierno que no signifique que todo aquello que en España se ha estropeado empieza a cambiar directamente.
Els sondejos, en canvi, com comentàvem, són força negatius per als socialistes. De fet, Pilar Alegría podria entomar els pitjors resultats del PSOE a l'Aragó, mentre que el bloc, que està a l'esquerra del PSOE, per dir-ho d'alguna manera, quedaria molt fragmentat amb la pugna principalment entre la Xunta Aragonesista i Esquerra Unida per aconseguir certa rellevància dins d'aquest bloc a l'esquerra del PSOE. Els dos partits, això sí, s'han mostrat optimistes i han fet una crida a la participació.
Molt bé, gràcies, Cristian Roldán, en directe a aquest final de campanya des de Saragossa. Que vagi bé la nit electoral.
Moltes gràcies, a vosaltres.
Tres minuts i mig i arribarem a 3:15. Una exregidora del Partit Popular a Móstoles denunciarà l'alcalde del municipi madrileny per assetjament sexual i laboral. El Partit Popular nega els fets, acusa l'advocat de mentir i obre la porta a querellar-se contra l'exregidora. L'alcalde diu que tot plegat és una campanya de desprestigi contra ell i que no pensa dimitir. Madrid, Àngels Lafuente.
L'advocat de l'exregidora, Antonio Suárez Valdés, ho té clar. Denunciaran l'alcalde de Móstoles per assetjament sexual i laboral. I també presentaran una segona denúncia contra alts càrrecs del PP madrileny per la filtració de correus personals. Suárez Valdés ha explicat a aquesta emissora les coaccions que va patir l'exregidora perquè el cas no sortís a la llum.
Todo es meterle miedo, oye, mira, te lo has pensado bien, de verdad que vas a hacer eso, mira que piensa en tus hijos, piensa en tu padre, piensa en tu familia, piensa en ti misma, porque esto es muy grave, lo que vas a denunciar.
Des del PP, Alfonso Serrano, número 2 d'Isabel Díaz Ayuso, manté que la dona actua per una venjança política, perquè no li va donar el càrrec que ella volia. Ho rebaixa un conflicte laboral que en cap cas es pot considerar, diu, assetjament sexual, i situa la versió dels fets en aquest context.
En resumen, lo que me estás contando es que en el fruto de una relación personal, profesional, política, uno te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí cambia la relación. ¿Es eso de lo que estamos hablando o de algo más? ¿Estamos hablando de acoso o abuso sexual? Porque eso también lo dije. Y ella me contestó que no.
I davant les preguntes dels periodistes hi treu ferro.
¿Tú cómo ligas? Pregunto. No sé. Pregunto. Sí.
L'altre protagonista dels fets, l'alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, diu que és víctima d'una campanya de desprestigi i contraataca dient que la denunciarà a ella perquè l'acusa sense proves.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una quinzena de patrullers fan cua al port de Tarragona per poder descarregar cru o carregar productes de la refineria.
I fan cua pel col·lapse dels últims dies, pel mal estat de la mar. La refineria de Repsol ja s'ha tornat a posar en marxa, però encara no ha pogut normalitzar la producció. De moment han arrencat amb càrrega mínima perquè encara hi ha un dèficit de cru amb les qualitats adequades.
Agricultura confirma 39 positius més de pesta porcina africana en porcs senglars.
Animals que han trobat morts dins la zona del risc a Cerdanyola del Vallès. Amb aquests ja són 142 Els casos notificats des del novembre, tots dins el radi delimitat al voltant del primer cas detectat. Aquesta notificació coincideix amb l'anunci de la represa aquest cap de setmana de les batudes dels caçadors a la zona de baix risc, entre els 10 i els 20 quilòmetres del focus inicial.
I rècord de participació, Alícia, al Saló de l'Audiovisual, que avui ha tancat les portes a Fira Gran Via.
Amb un 20% més de públic que l'any passat, més de 92.000 persones han visitat la fira, que aquest any s'ha centrat en l'impacte de la intel·ligència artificial i els reptes en matèria de ciberseguretat. Segons el seu director, Mike Blackman, aquesta edició ha estat la millor.
Dimecres va ser el dia amb més visitants, 64.000 persones, més que tots els visitants de l'edició d'Amsterdam del 2019. Un gran èxit, però no només en números, perquè la qualitat ha estat extraordinària. I els exhibidors m'han buscat per dir-me que ha estat un gran èxit.
Catalunya Ràdio celebrarà divendres que ve el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial que recorrerà Catalunya.
Des de les 8 del matí fins a la mitjanit, dos equips es desplaçaran en bus pel territori i aniran fent parades on es trobaran amb realitzadors de Catalunya Ràdio i hi haurà actuacions musicals. Un equip estarà format per Ricard Ostrell i també per Agnès Margués i farà aturades a Girona, Torelló i Calldetenes. L'altre equip estarà liderat per Francesc Garriga i Laia Tudel i tindrà parades al Vendrell, Tarragona i Tàrrega. Els dos equips es trobaran a Manresa, on hi haurà una gran festa de final. ICAT, Catalunya Música i 3CAT Info també participen en aquest desplegament.
I en marxa des d'aquesta tarda la 15a edició del Llum Barcelona.
És el Festival de les Arts Lumíniques que transforma la ciutat fins diumenge. Com a novetat s'incorporen 10 instal·lacions lumíniques combinades amb dansa per donar la benvinguda a Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Maria Güell, directora artística del Llum BCN.
La transformació del paisatge urbà ha sigut una mica el nostre statement amb el que ens hem basat, perquè l'espai públic és un espai on la gent ha de passar la porta d'un museu i s'entrega aquí amb la cultura visual que hi ha d'una manera extraordinària.
El cineasta Albert Serra debuta aquest any al festival.
Fem una pausa per la publicitat, minut i mig, i de seguida us expliquem què hem pogut parlar amb l'escriptor i guionista Richard Price, autor, entre d'altres, de The Wire.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les nostres esperances depenen de dos petits hòbits perduts en terra agresta.
El viatge continua i amb la germandat dividida, l'aventura es complica.
Continua l'especial del 25è aniversari del Senyor dels Anells a la Finestra Indiscreta.
Mordor, és justament on ens dirigim.
Una experiència sonora per gaudir d'aquesta història d'una manera única.
L'Aragorn morirà.
Sortim a fer-los brut. El Rohan.
El Senyor dels Anells, com no l'havies escoltat mai.
Posa't els auriculars i uneix-te al viatge.
El vostre poble.
Aquest divendres a les 12 de la nit a la Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
If you walk through the garden, you better watch your back. But I beg your pardon, want to stay in there.
Parlem ara d'una llegenda viva, l'escriptor i guionista Richard Price, autor, entre d'altres, de Clockers i guionista de l'aclamada sèrie The Wire, considerada una de les millors sèries de la història. L'autor nord-americà visita Barcelona per presentar el seu últim llibre, Lázaro Resucitado, i ho fa en el marc del festival BCN Negra. Però Price, als seus 76 anys, ha concedit abans entrevistes on ha deixat clar el seu mestratge. Ha parlat amb ell, la Montse Camps.
Lázaro Resucitado parla de temes com la supervivència i les segones oportunitats. Situada el 2008 a Harlem, es centra en un home que sobreviu miraculosament quan l'edifici on viu s'esfondra. Spike Lee, explica Price, ha comprat els drets, però creu que no acabarà sent una pel·lícula perquè ara la indústria i el públic han canviat. Assegura, per exemple, que The Wire, el drama policial sobre la dura realitat dels carrers de Baltimore, ara no es faria.
El que li van deixar fer al David Simon amb The Wire.
They don't want that anymore.
I això ja la gent no vol. És una qüestió purament comptable.
Most of the corporations that run,
la majoria de les
empreses
que fan sèries de televisió, el que volen és aconseguir la màxima audiència. Per tant, la història com més segura.
Edge is not welcome.
Ara, les coses així com més extremes, la gent no les vol.
Repassant la seva llarga trajectòria, també assegura que després d'escriure 4 novel·les li va arribar l'oportunitat de ser guionista i això li va salvar la vida.
It saved my life because...
I va salvar la meva vida perquè vaig experimentar l'èxit.
I experienced money.
També tenir diners.
Which allowed me to get married.
I això em va permetre casar-me.
And to have...
I que jo sàpiga tenir dos fills.
And...
I això em va permetre doncs, sentir-me millor mi mateix. Que el món et valori per allò que fas.
I was in a pretty dark place.
Doncs està molt bé, perquè en aquell moment estàvem en un lloc força fosc. Em costava més escriure les meves novel·les.
Because all I knew to write about was myself.
Perquè només sabia escriure de mi mateix.
Price participa demà a la BC Negra en una xerrada sobre l'univers urbà i colpidor que retraten les seves obres.
Maria Jové i Gerard Franc ens descobreixen la figura de Berenguera de Vilamur, una poetessa del segle XIII. És un muntatge entre hilarant i místic que s'acaba d'estrenar al Teatre Eòlia i que ha anat a veure la Marta Vives.
Berenguera de Vilamur va ser una poetessa gironina amb una obra marcada per versos de caràcter lèsbic i patriòtic i que, segons expliquen Maria Jové i Gerard Franc en aquest muntatge, que ha estat referent de dones com Simone de Beauvoir, Rosa Parks, Lady Gaga o Beyoncé. Així comença aquesta proposta a mig camí entre una investigació històrica, una conferència, però sobretot un joc que reivindica el paper de la dona a la societat i desenmascara el patriarcat, les fake news i la intel·ligència artificial. I aquí és on hi ha l'essència d'aquesta proposta, com ens han explicat els seus autors.
Però pregunten, va existir de veritat?
Sí.
Això és una pregunta
sí, molt legítima.
Més preguntada.
Perquè efectivament la busques i no surt enlloc, no? I jo crec que aquí és on comença una miqueta la lectura de cadascú, de dir, vols escarbar més en la història? Vols descobrir altres formes d'entendre el relat? O ens quedem amb el de sempre?
Els dos intèrprets es riuen del mort i de qui el vetlla i també de l'espectador que atònit intenta lligar caps. En aquest muntatge de la que hem de mantenir la mística i el misteri. Aneu a descobrir qui va ser Berenguera de Vilamur al Teatre Eòlia de Barcelona.
Aquest és el senyal en directe que ens arriba ara mateix de la cadena Eurosport, que està donant en directe la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern que es fan a Itàlia i que ara mateix el que s'està emetent amb aquesta música de fons és un vídeo de com ha anat avançant la flama olímpica abans no ha arribat a la seva seu. Doncs una d'elles és Milà, on s'està fent aquesta cerimònia d'inauguració i altres punts dels Alps italians. Marc Andrés, bona nit.
Bona nit.
Ara acabem de veure que ha parlat la presidenta del Comitè Olímpic Internacional, Kirsty Coventry, també breument el president de la República d'Itàlia, Sergio Mattarella. I en quin moment està aquesta cerimònia?
Doncs ara ja estem als últims instants. Una cerimònia que ha començat a les 8 de la tarda i ha estat una cerimònia prou visual a l'estadi de San Siro, a Milà, amb, per exemple, espectacle i actuacions de Mariah Carey o Laura Pausini. També ha comptat amb una sessió de caps grossos de tres grans compositors italians, Verdi, Puccini i Rossini, i, evidentment, amb la tradicional, doncs, cavalcada, per dir-ho així, de totes les seleccions i les delegacions. Per cert, que l'Espanyola, amb un català d'abanderat, el biguetà Quim Salarí. Aquests Jocs d'hivern, que recordem-ho, duraran fins al 22 de febrer i participaran un total d'11 esportistes catalans. La primera catalana a debutar serà la rider Nora Cornell el diumenge a 8:15 del vespre amb les classificatòries del Big Air de snowboard.
So a flame that has seen some sights, been in some hands.
Doncs això suposo que vol dir que ens acostem al moment culminant, perquè aviat s'haurà d'encendre el pavater, veiem l'estadi de San Siro, i per tant la flama olímpica que veiem deu estar a prop. Inés, un dorma. I a veure com ens queden Nessun Dorma i Hansi Flick, segona olla del dia.
We don't know what happens. For me,
no sabem què passarà. Per mi està fent una gran feina. És clar que voldria jugar més partits o jugar els 90 minuts, els dies més importants. Però penso que està gaudint d'aquest moment, així ho espero. Ell adora jugar pel Barça i ja veurem què passa a final de temporada.
And we will see what happens at the end of the season.
Ho ha clavat, Hansi Flick, aquí amb l'àrea,
Però no sé si hauríem de dir tres coses molt ràpides, sí, i deixar parlar a Bocelli. Però bé, tres coses molt ràpides. Demà el Barça juga a casa contra el Mallorca, 4:45 de la tarda. Avui s'ha celebrat el sorteig de Copa del Rei, li ha tocat l'Atlètic de Madrid al Barça. La tornada serà al Camp Nou, el mes de març. I a la Copa de la Reina femenina tindrem un derbi català en aquestes semifinals. Badalona Women Barça, l'anada a Badalona, la tornada al Johan Cruyff.
Perfecte, Marc. Bona nit.
Bona nit.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automa. Pico, puedes oír sus pataditas. Está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón.
Bé, aquí hem retrocedit uns anys, tot i que el que volem parlar és de demà, o sigui, del futur.
La Marta, no? Sí, jo crec que va de la borrasca Marta.
Doncs jo no havia agafat. No havia agafat.
El Dani Ramírez, no? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Bona nit, bona nit.
A veure, justifica.
La cançó és una mica així, una mica nyonya, sí, però... És que s'hi adiu perquè va com un compàs, un marcapassos, davant venim borrasques, ara fa poc ens ha afectat la Leonardo, també va venir el Cristín, el Josep, la Ingrid, el Harry, el Goret, el Francis va començar l'1 de gener, i ara estem ja per la M, que serà la pertorbació número 13. Aquest pas en falten 5 o 6 i acabarem l'abecedari. Llavors, quan això passa, que ha passat algun any, per exemple, el 2005-2006, doncs s'ha de fer servir l'alfabet grec i llavors comença, doncs, amb alfabet, a gamma...
Ostres!
Déu-n'hi-do.
O sigui que ara arriba la Marta i ve fort o què?
No, a Catalunya no. Bàsicament vent. Demà un dia aprofitem-ho. Matí de sol, vent, especialment Catalunya Central, prelitoral i costa de Barcelona, des del Maresme, Vallès, Bages, Anoia, Garraf, Baix Penedès, aquest sector seria el més ventós, i demà a la tarda es van ennuvolant, una mica de pluja, sembla que poca cosa, bàsicament Lleida, Tarragona, el Pirineu, si neva poquet cap als 900 o 1.000 metres. Per tant, sí que hi ha un canvi demà a la tarda nit, però al matí, migdia, aprofitem perquè serà el període de més sol d'aquest cap de setmana. I la Marta, que jo li diria que aquí arribaria com una marteta, bastant debilitada, ens portarà una mica de pluja al matí a la Costa Brava, punts a Girona, a la tarda també en punts al Pirineu. Per tant, diumenge, un dia més ennuvolat amb aquesta Marta Marteta Martona, que ens farà una mica la guitza.
I a Andalusia, que aquests dies estem veient com estan patint, no sé si aquesta Marta ha de descarregar ja més fort o què?
Sí, demà. A nosaltres ens arriba debilitada, però demà novament es preveuen més de 50, fins i tot 100 litres en punts d'Extremadura i especialment Portugal, però també Cádiz, Huelva i la zona 0, que seria allò de Grazalema, tan conegut.
Sí, a Còrdoba, no?
Tornar a caure. Sí, la zona interior de muntanya de tota la serra de Grazalema, Ronda, Màlaga, hi poden caure de 50-100 litres. I la matinada, matí de dilluns, també una altra borrasca que ja veurem si es complica. Ara ens passarà la Marta. Si es complica la de dilluns, seria la Nils.
Doncs, tant de bo sigui suau.
Ja aniríem per l'Aina.
Sí, tant de bo siguin suaus amb tots aquests territoris que ja estan molt afectats. Moltíssimes gràcies, Dani, i bon cap de setmana.
Per sort, l'última cosa que volia dir, cap al 13, 14, 15, estem parlant del 13, 14, 15 de febrer,
cap de setmana,
es trencaria aquesta ratxa, de pertorbacions, i, per tant, podria arribar el que en diem una dorsal anticiclònica, tornaria l'anticicló, deixaria de ploure, pujar la temperatura, notarem la primavera.
Molt bé. L'hem notada ja aquesta setmana amb els ametllers.
Home,
ja estan floridíssims.
Ja estan floridíssims fa dies, però aquesta setmana. Aquests dies han fet el ple.
Sí.
Totalment.
Estan preciosos. És un bon senyal, ja. A poc anar fent el
tomb.
Estem
a punt.
I tant. Molt bé. Vinga.
Bona nit.
Bona nit.
Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Igualment.